La muntanya de Montserrat és una de les més extraordinàries i distintives de Catalunya. Per això, aquest recorregut transcorre entre Montserrat i l'Anoia, d'on també coneixerem poblacions com Òdena, Igualada o Capellades. Doncs, de camí a Montserrat.
Sit there and look at the deserted lakes and you back to me.
Elles van amb camper.
Les coves de Salnitre de Collbató es troben a la falda de Montserrat. El recorregut pel seu interior, uns 500 metres, dura al voltant d'una hora. S'hi poden contemplar estalagmites i estalactites. Des del mirador de l'entrada de les coves es pot admirar una magnífica vista i al costat hi ha el camí que porta cap al monestir de Montserrat en un recorregut d'unes 2 hores. Això i molt més sobre les coves de Salnitre, en Gerard Fulcre i l'Anna Belmonte ens n'explicaran més. Bon dia!
Bon dia!
Hola, bon dia!
Doncs què hem de saber de les coves?
Doncs, bueno, primer de tot heu de saber que es troben a la muntanya de Montserrat, al municipi de Collbató. Són unes coves que... És la cova més gran de tota la muntanya de Montserrat i és l'única cova que es pot visitar.
Quins tipus de visites feu?
Dins la cova fem un recorregut de mig quilòmetre on anem vorejant totes les galeries subterrànies i fent explicacions geològiques, històriques, de patrimoni cultural, turístic.
Com hem d'anar preparats? Hem d'anar vestits o amb casc o d'alguna manera especial?
No, l'única cosa que és recomanable és portar un calçat còmode i una roba que també estigui preparada per viatjar una miqueta per l'interior d'aquestes coves, no? També és bastant recomanable portar una llanterna o un frontal per descobrir els secrets de la cova.
Ens en podríeu avançar algun d'aquests secrets?
Home, jo crec que hauríeu de venir, no?, per veure aquests secrets. Això és el més interessant.
Segur que sí. Si algú s'hi vol acostar, segurament trobaran tota la informació a la pàgina web o alguna reserva prèvia. Com ho han de fer?
Doncs es pot reservar a través de la pàgina web covesdemontserrat.cat i allà trobaran tota la informació, les recomanacions per poder arribar fins aquí a l'entrada de la cova, els preus, tarifes i els dies que tenim disponibles i també els que no.
Ja que no ens has volgut desvetllar els secrets, aquesta visita a les coves és per tot tipus de persones i què hi poden conèixer?
Doncs mira, nosaltres creiem que tot tipus de persona que no tingui gaires dificultats de mobilitat pot venir sense cap tipus de problema, però els avisem que es trobaran amb unes quantes escales per poder arribar fins aquí dalt, però realment està oberta a tot tipus d'edat, sexes i tot tipus de persona, perquè visitar aquestes coves és una cosa gairebé mística, podríem dir, no? Té aquest toc de misteri i màgia que poden tenir totes les coves.
Quan les persones surten d'aquesta visita, què us acostumen a dir?
Queden bastant impressionats, la veritat. Queden molt sorpresos de trobar-se que a dintre de Montserrat hi ha aquestes coves, perquè, clar, Montserrat és sobretot conegut per la badia, per la Moreneta i per tota la cultura que hi ha al costat d'aquest monestir, però a l'altre cantó de la muntanya, a l'altra cara de la muntanya, també hi tenim molts i molts secrets amagats, un d'ells, aquesta cova. Doncs queden molt sorpresos, de veritat.
També hi ha altres activitats a fer a les coves?
Realment, a vegades fan festivals culturals, fan diferents actes, però realment, si veniu a visitar-nos, el que bàsicament us trobareu serà amb la nostra visita guiada que fem nosaltres, l'equip de guies de Pedratur. doncs allà bàsicament trobareu això, però si mireu per la pàgina web trobareu activitats complementàries també.
Com ens comentaves, la gent es sorprèn de que Montserrat, tothom es coneix Montserrat per la Moreneta, bé, i ens trobem les coves en un parc natural i com també ens has explicat al principi a Collbató, tot aquest paratge, com influeix?
Sí. Bé, doncs sí, les coves es troben des del poble de Collbató, puges uns 244 esglaons i et trobes amb un camí que vas al monestir en una hora i mitja. Aleshores, doncs, hi ha tot un camí ple d'història, el camí de les batalles, i passes per la Santa Cova, on es troba la Moreneta.
Mm-hmm. Doncs un altre bon complement per visitar també les coves.
Que i tant. A nivell d'escalada també és. A nivell d'escalada és l'escola de l'escalada, no? Montserrat també. Mm-hmm. Per tant, sempre és habitual sentir el soroll dels moscatons i tot l'equip, sí.
Perfecte. Doncs, repeteixo, com no ens heu volgut desvetllar els secrets, convidarem a tothom...
Bueno, tenim un ou ferrat. Aquest és un dels secrets.
Sí. Un ou ferrat?
Tenim l'estalagmita, que... Sí, tenim l'ou ferrat, que és una estalagmita, que té doncs, els seus misteris i les seves peculiaritats, no? Quan els visitants entren a la cova, doncs, és una tradició fregar l'ou ferrat i pensar un desig, perquè ens dona molta bona sort.
Doncs ara sí que no tenim excusa. Doncs convidem a tothom a visitar les coves de Salnitre i que els acompanyareu vosaltres dos a fer aquestes visites i que segur que s'ho passaran molt bé.
Sí. I tant, i més guies que som també.
Doncs moltes gràcies, Gerard i Anna.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.
Deixi la meva casa i prengui el bastó. Cal que amb una esperança trenqui la tristor. Faré una cabana de pedra i de fang on la terra em doni el meu guany. Clavaré arrels creixent de cara al cel, donaré fruit abundós i l'hivern em despullarà, de neu em cobrirà, neu que fondrà a poc a poc. Després de la lluita intensa vindrà el repòs. Deixaré la terra abonada pel meu esforç. Els fills que em segueixin potser marxaran, però vagin on vagin constants. Clavaran les seves arrels creixent de cara al cel, donaran fruit abundós. Cal que deixi la meva casa i prengui el bastó. Cal que amb una esperança trenqui la thank you.
I ara ens toca conèixer la noia i per això parlem amb Daniel Gutiérrez, conseller de Turisme. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Doncs per què es caracteritza Noia?
Mira, la Noia és un territori que podríem dir que està al darrere de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es troba a uns 40-50 minuts de Barcelona en funció de la zona de la Noia que hi vagis. I és un territori amb algunes zones urbanes, com poden ser les del sud de la Noia o la Conca d'Òdena, però també amb una realitat rural molt important i que genera i que defineix molt bé la comarca, no? Llavors, molts boscos, moltes zones naturals, molts espais oberts, molt l'Alta Noia, que és un espai agrícola total, no? Vull dir que muntanya. Llavors, tens un mix de possibilitats entre el que són els recursos naturals i els recursos patrimonials, molt xulo, molt interessant per visitar, no? I que combina molt bé aquesta dualitat, zones urbanes amb espais molt, molt rurals, no? Pues una capital Igualada amb 40.000 habitants o poblets molt petits de 100 persones.
Doncs comencem a conèixer aquest patrimoni. Què en destaquem?
Okay. Jo destacaria, hi ha alguns elements que són, diguéssim, molt interessants, molt xulos i que ningú s'hauria de perdre. El primer és tot allò relacionat amb els castells. La Noia és terra de castells. És una de les comarques de Catalunya amb més castells visitables en el seu territori. Castells que van des del nord al sud, és a dir, que els trobes tant a la zona de Calaf, per dir-ho així, com a la zona de centre de la comarca, Capellades, Castellolí, Miralles, Urpí, i també cap al sud, Piera, Masquefa, La Llacuna. Vull dir que tens castells o restes arqueològiques o patrimonials a l'illa dels castells. La majoria d'ells són visitables, ja siguin de manera lliure o de manera guiada, i després altres també tenen visita interna. És a dir, per exemple, el castell, hi ha dos castells que jo diria que no pots perdre. Doncs, per exemple, la Pobla de Claramunt, el castell de la Pobla de Claramunt, que és un castell, és una icona de la comarca, es veu des de gairebé una part molt important de la comarca, és entoronat, i és un castell que el pots visitar tranquil·lament amb la família, amb la camper, pots deixar la camper a baix, en un pàrquing que hi ha, i pujar caminant 15 minuts, que és una pujadeta d'un turó molt xulo, que la pots fer amb tota la família, i que des d'allà, a part de visitar el castell, un castell totalment restaurat i visitable, a més pots veure el paisatge natural, el paisatge cultural al voltant de la comarca, no? També tens un altre castell entronat, que és el castell de la Tossa de Montbui, que està al poble de Montbui, i aquí és un lloc on, de fet, molta gent ja s'hi atansa amb les campers. Ja fa nit aquí, i és un espai entronat per sobre de la Conca d'Òdena que et permet veure tota la Conca d'Òdena i tot el nord de la comarca. I aquí tens el castell, una església romànica i un espai ampli de pàrquing on poder passar una nit o varia dies tranquil·lament visitant aquest espai, tant el patrimonial com el natural, no? Que hi ha moltes visites, excursions que pots fer, senderols que pots fer en aquest territori. Si puges cap a l'Alta de Noia, per exemple, jo no em perdria a Sant Pere de Sallavinera, jo no em perdria el castell de Boixadors, una joia, una autèntica joieta del romànic català que combina un castell totalment restaurat amb una església, tots dos romànics restaurats per Diputació en excavacions arqueològiques i que és visitable una vegada al mes, diria, el primer diumenge cada mes és visitable. Cal posar-se en contacte amb la web de l'Ajuntament de Sant Pere de Sallavinera i allà t'ho expliquen, no? Però també és una pujada molt xula que pots fer-la tranquil·lament o caminant o en cotxe o en camper i que permet des d'aquell punt, no?, divisar tota la part nord de la comarca amb un entorn patrimonial fantàstic, molt maco. Aquest seria un dels elements fonamentals dels castells, no? Però, per una altra banda, tens que la Noia és una comarca totalment ciclable. De fet, la comarca s'està enfocant de manera estratègica a tot el tema bike, primer BTT, bicicleta de muntanya, però sobretot a la bicicleta elèctrica. A la comarca aquest any celebrarem ja la tercera edició de la Noia e-Bike Tour, que són dos dies voltant amb bicicleta elèctrica per la comarca. Aquest any és el 30 d'abril i l'1 de maig. I és, pues això, no? És tot, una, tot dos dies gaudint. Què et permet la bicicleta elèctrica? La bicicleta elèctrica no és, de, no és una bicicleta per competir, és una bicicleta per gaudir del territori, per passar pel territori, per saber que, mira, avui passaré per aquest, per, vull anar d'aquí a aquí i avui passaré per aquest rierol, passaré per aquesta, aquest element patrimonial, per aquest castell o per aquest restaurant i em quedaré a dinar o a sopar, no? Llavors, això és el que ens permet la bicicleta elèctrica. La comarca està equipada, és a dir, que té, té circuits i camins perfectament senyalitzats per poder fer aquest tipus d'activitat i això és el que et deia, no? Fem aquesta noia
parlem de, tours, parlem de molts quilòmetres, perquè ara sí no tenim una bicicleta elèctrica però tenim una BTT i tenim unes bones cames.
Sí, la pots fer tranquil·lament. Hi ha moltes rutes, tranquil·lament pots entrar al Wikiloc, a qualsevol de... a Wikiloc, tranquil·lament, per exemple, perquè és un lloc on la gent de bicicleta hi entra molt, i entres a Noia, poses a Noia i trobaràs moltes rutes, des de senzilles, de 10 o 15 quilòmetres que pots fer tranquil·lament amb la família, o d'altres més competitives que pots fer tranquil·lament pues, amb de, no sé jo, 50, 60, 70 quilòmetres. No? De fet, per exemple, pues, aquesta e-bike tour, Noia e-bike tour, que se celebrarà entre abril i maig, pues, la majoria de gent la fa amb e-bike, però hi ha gent que la fa també en bicicleta a pulmó, que diuen ells. No? Llavors, pues, aquí tens pues, això que és. Pues, la primera jornada són 70 quilòmetres i la segona jornada són uns 50. Bueno, pues, sí, sí, és una comarca totalment... que la pots fer i es gaudeix molt. Per què? Pues perquè tens pujades, baixades, planúries, corriols, rierols... Vull dir, pots gaudir molt bé de la bicicleta i de la bicicleta elèctrica i de l'experiència de la bicicleta elèctrica, no? I aquests són els... Jo diria que aquests dos són elements. Castells, patrimoni, gaudi de l'entorn natural a través de la bicicleta elèctrica. Són dos elements que són molt característics de la comarca. I després... us convidaria, o qualsevol visitant el convidaria pues, que, a visitar la ciutat d'Igualada també, el centre de la ciutat d'Igualada, els convidaria a quedar-se a provar la gastronomia, per exemple, de l'Alta Noia, amb el cigronet, amb les llegums, com a l'amell i tot el producte aquest natural, quilòmetre zero, que es produeix allà dalt, a l'Alta Noia, molt bo, uns estofats boníssims, i després, home, si vols una mica més de cuina, una miqueta més d'autor, més moderna, no? Pues tens diversos àmbits a la zona de la Conca d'Òdena per visitar, també al sud de la Noia. I també depèn de si vas en camper o vas amb la teva família i vols allotjar-te, no em perdria qualsevol dels establiments d'allotjaments rurals que tens a la comarca, no? Tant de nord a sud, tens establiments de molta, molta, molta qualitat, superben equipats, molt ben preparats i segurs per a aquestes situacions actuals que tenim de Covid i que, per tant, permeten a les persones, als nostres visitants, tenir una molt bona experiència de la seva visita a la comarca, no? A la Noia.
No puc deixar de preguntar-te, àrees per autocaravana, on en trobem?
Mira, àrees per autocaravanes, ara mateix, àrees com àrees, tenim poc. Tenim realment, s'estan treballant i en poques. Hi ha espais on la gent està fent nit. O sigui que són aptes i a més, si sembla que hi ha l'aplicació de Park 4Night, no? Em sembla que molta gent l'està utilitzant i hi ha moltes senyalitzades. T'indicava una abans, que era a la Tossa de Montbuí, que és un lloc espectacular. O sigui, la gent ens demana, la gent ens truca i hem estat aquí i ens envia fotos. A la Tossa de Montbuí és un bon lloc. També al voltant d'alguns castells també pots fer estada. I el que està fent la comarca actualment és preparar una sèrie de municipis. Aquests municipis tindran una sèrie de d'espais d'autocaravanes de diferents característiques que anirem veient durant aquest any, sobretot 2022 i 2023, anirem veient com es van generant i com els municipis es comencen a treballar, no? I a nivell de comarca començarem a fer difusió. Ara per ara, realment és un dels elements que ens falta i estem contents perquè això, durant aquest any, començarem a treballar i a tenir molt més clar un conjunt d'espais d'autocaravanes en el territori.
Hem parlat d'aquest patrimoni, especialment dels castells, també hem parlat de gastronomia, hem parlat d'aquestes rutes amb BTT, entenem que també trobem rutes per senderisme, amb gols, miradors increïbles, també ens pots fer una proposta a nivell d'Espanya.
Mira, jo si haguessis si haguessis de gaudir del patrimoni natural, del senderisme, sobretot, jo no em perdria qualsevol de les pujades a Montserrat des del Bruc, per exemple. Una porta total a Montserrat, al Parc Natural de Montserrat, que et permet gaudir d'aquest espai únic per moltes característiques, però únic de manera natural, pels sentiments que la gent li dona, per la riquesa cultural i natural que existeix al seu voltant. Jo em perdria entrar per el Bruc i pujar cap al Parc Natural del Montserrat. Tampoc em perdria a la zona de Miralles, Urpí, Carme, que són tres municipis molt petits de la comarca, al nord-est de la... La part central cap al sud, tindríem aquests tres municipis. Aquí tens sobretot una ruta, que és a la riera de Santa Càndia, on hi ha els salts d'aigua de Santa Càndia. És una ruta molt fàcil que pots fer amb la família i amb nens petits també, relativament, i sobretot a la primavera, i és un punt on passa molta aigua, on podries fins i tot, ara en temps de Covid està una mica més complicat, però que pots arribar a banyar-te, perquè està super, super bé, no? I és un espai molt xulo, molt natural, molt feréstec, en el sentit que molt poc trepitjat pels humans, no? Per a les persones. Després tens a Copons, un altre municipi, molt interessant, Copons, està sortint d'Igualada anant cap a Calaf. Aquí tens el salt dels el Gorg del Nafra. El Gorg del Nafra és un salt que hi ha a la riera de Copons, un espai també molt amable, molt maco, i que permet veure aquest salt d'aigua molt xulo. Al voltant tens un espai on gaudir de la família, on poder parar, poder fer una mica de pícnic i poder continuar el teu viatge. I per acabar, aquí al sud, a Cabrera d'Anoia, també tens la ruta dels salts d'aigua. Són 12, però majoritàriament la gent està fent 3, els 3 inicials. És una ruta bastant ben guiada, bastant ben preparada i senzilla també, que permet veure diferents salts d'aigua que existeixen en aquest espai, en la Cabrera d'Anoia. I per acabar, un últim, que el tema de l'aigua a l'Anoia és molt important. A Tous, Sant Martí de Tous, tens la Fou. La Fou és un espai, un salt d'aigua, on normalment cap a la primavera hi ha aigua, primavera i fins al juny hi ha aigua, i és un espai on et pots banyar. Vull dir, el salt d'aigua fa un toll, per dir-ho així, i on et podries banyar. És un espai molt cuidat, on moltes famílies van anar a passar un matí, una tarda, amb tranquil·litat, i és amb un entorn molt, molt, molt natural. No? Tens a la comarca, tens molta, molta diversitat i moltes possibilitats de gaudir de la natura, del senderisme, de l'aigua, i gaudir-ho, sobretot, crec que és l'element més interessant, gaudir-ho amb tranquil·litat, amb seguretat, i sense massificació, no? Jo crec que això és un element important que ofereix la comarca als seus visitants, no? Si vols tranquil·litat i vols tenir espai, aquí ho tindràs, segur.
Ens has parlat que són espais preciosos de veure amb aigua, que ens encanta segurament quan arriba el bon temps banyar-nos, i també recordem que sí, ens hem de banyar sempre sense cremes solars, però... Però hem de cuidar també la natura i aquest espai perquè segueixi sent uns espais destacables de l'Anoia. Una altra proposta segurament de la zona són les fires i festes majors. En tenim alguna per gaudir?
Tens moltes per gaudir, sobretot tens un període festiu a l'estiu, primavera-estiu, molt, molt, molt interessant. Home, jo penso que qualsevol de les festes majors... que tindràs a la comarca, doncs des de Masquefa, Piera, La Llacuna, són festes majors molt de poble, i decidint, aquests són pobles mitjans, o sigui, de pobles on es conserva molt bé aquells elements tradicionals amb alguns aspectes ja innovadors de festes, de cultura popular. Evidentment, cap a Calaf també pots gaudir d'una festa molt interessant, però la festa real, la festa, si hi ha una festa reconeguda i important, és la festa major d'Igualada. És cap al 30 de finals d'agost, una festa molt popular amb molta activitat, amb molta presència de cultura popular, tradicions, balls, però també que combina molt bé pues, amb la música, amb els festivals i amb els concerts i altres experiències culturals, exposicions de fotografia, exposicions de pintura, de personatges de renom. Vull dir que tens una molt bona diversitat i capacitat per fer, per gaudir-ne d'una festa que té això, té una part popular molt interessant, que gaudeix molt del carrer, no? Totes les festes majors a la comarca tenen aquesta característica, no? De barrejar pues, allò, aquella part més popular, aquelles qüestions més tradicionals, amb qüestions i amb accions i amb activitats més modernes. Però si amb una podries fer un resum de tot plegat amb una, és la Diguada.
I, finalment, la pregunta que li dic jo, la pregunta difícil, on ens hem de fer el selfie a la noia?
Tens diversos llocs on fer-te el selfie a la noia. Mira, jo faríem com un camí de nord de sud a nord, si vols, i ja faré dos o tres llocs. Sempre mal a dir, perquè no voldries tots, però jo crec que la meva experiència personal, o el que jo diria la meva percepció personal, jo començaria passant per Masquefa i aniria al CRARC. El CRARC és un centre de recuperació d'amfibis i rèptils, on es fa una feina molt important de conscienciació i de conscienciació vers la sostenibilitat en els nostres entorns naturals, i aquí tens tota una sèrie de programes d'introducció de tortugues, d'altres rèptils i amfibis. Aquí és un bon lloc on fer-te una selfie, al sud. Llavors, si tires una miqueta més cap al nord, on hi ha Hostalets de Pirola, i Hostalets de Pirola tindries, per exemple, el Centre d'Interpretació i Recuperació Paleontològic. Aquí trobaràs dues figures molt importants. Un, amb qui pots fer-te un selfie en companyia, en Pau. El Pau és l'humanideu més antic d'Europa que es posa en peu. Aquest és un homínideu, que no és un home, no és un homínid, de 12 milions d'anys. 12 milions d'anys. I està descobert aquí a Hostalets. Però en el mateix jaciment d'Hostalets també ja està localitzat el fòssil més antic d'Ospanda del món. Bé, amb qui també podries fer-te una selfie. Si puges una miqueta més amunt i vas cap a Capellades tens dos espais on sí o sí has de visitar. Un és el Museu Molí Paperer, on podries fer-te una selfie dintre de la seva sínia, gran sínia que té a l'interior, que movia tota una estructura que permetia fer el paper. I l'altra que sí que sí t'has de fer selfie és a l'excavació de l'Abric Romaní, una gran bauma molt semblant al que podria ser a Tapuerca, però a la comarca, on a l'agost es fan excavacions arqueològiques que tenen una importància de caràcter internacional i és un espai realment molt, molt, molt espectacular, no? Tant per la feina que es fa com per l'espai en si mateix. Un altre punt on fer-te foto, dos castells, per mi molt clars, seria el poble de Claramunt i la Tossa de Montbui, que ja hem comentat abans, i un altre espai, i un altre castell, que no hem comentat, però que sí, és un espai maquíssim per fer-te una selfie, és el castell de la Llacuna. A la Llacuna té un castell espectacular que des de dalt de tot et pots fer una fotografia tu i tot el paisatge al darrere, molt, molt, molt interessant. Si continuem pujant al Gorg del Nafra, fes-te una foto que ja hem parlat abans al Gorg del Nafra, fes-te una foto, una selfie amb l'aigua caient. Podries visitar el circ a les Feixes, un espectacle de circ genial per tota la família que el pots fer, també el pots visitar a Copons. I pujant una miqueta cap amunt més, m'arribaria fins a al Prat de Rei, on es faria una foto a la base de la Torre Manresana i pujaria per l'escala interior que té fins a dalt de tot, on podria ser des de dalt de la torre com es podia veure el territori en època medieval, no? I per acabar, m'aniria fins a l'extrem nord de la comarca, on entre Calonja, Calaf, Calonja, el castell fugit dels jugadors, on tens uns paisatges espectaculars de conreu rurals, on realment pots fer-te unes fotos amb un paisatge cultural molt, molt, molt xulo. I sobretot els mesos d'abril, maig, juny són fotos genials, no? Bueno, t'he donat unes quantes, uns quants, hem fet un recorregut així ràpid, hi ha molts més llocs on podries fer-te selfies, però bueno, per anomenar aquests espais que jo penso que són de referència i que estan molt bé que els pugueu, que els vostres radiogents els puguin descobrir.
Sens dubte, a noi ens dona per aquests selfies i segurament per un book de fotografies sencer. Doncs moltes gràcies, Daniel Gutiérrez, per acostar-nos a aquesta comarca.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres per el vostre interès i ja sabeu, quan vulgueu, aquí estem.
Elles van en camper.
Temps era temps hi havia en un poblet medieval, un baró de mala geia que tothom volia mal. En carrossa d'or i plata passejava tot superb pel seu regne que moria d'esquifit i famolenc. Xics i grans mig morts de gana li sortien al seu pas, demanant-li amb ulls plorosos que tingués d'ells pietat. Però ell somreia i burleta els cridava amb veu de tro: apancam a les abelles, necessito molt més or. Els diumenges a la tarda organitzava un gran joc: vilatans, vinga a la festa de la mort. Vull setjar joves per banda amb espases i garrots a fer d'escacs a la plaça i que guanyin els més forts. Xics i grans mig morts de pena li sortien al seu pas, demanant-li amb ulls plorosos que tingués d'ells pietat. Però ell somreia i burleta els cridava amb veu de tro: a jugava tu a l'olla, que a mi m'agrada aquest joc. Joglar passar pel poble avançada la tardor, que amb senzilla veu cantava i així deia la cançó: ai del poble i de la vila, que té un lladre per senyor, si vol pau que sigui justa l'haurà de guanyar amb suor. Xics i grans se l'escoltaven, li donaven la raó, els deixia l'esperança, van anar a trobar el baró. Però ell somreia i burleta els cridava amb veu de tro: us faré tallar una orella si escolteu el trobador. Els vilatans es negaren a pagar més els tributs, a palau armats anaren i parlaren sense embuts: no et volem per vera nostra, no et volem, vés-te'n d'aquí, que si et quedes, ai de tu, a la forca has de morir. Xics i grans tots a la una li cantaven la cançó: ai del poble i de la vila, que té un lladre per senyor. I ell callava i de ràbia se li cursacava el cor, mentre el poble repetia la cançó del trobador: ai del poble i de la vila, que té un lladre per senyor, si vol pau que sigui justa l'haurà de guanyar amb suor. Ai del poble i de la vila, que té un lladre per senyor, si vol pau que sigui justa l'haurà de guanyar amb suor.
Ens trobaràs a les xarxes socials. Elles van en camp.
Capellades, en cal destacar la bassa, una font natural de la població que ha estat al llarg de la història ben important per aquest municipi. Al costat es troba el Museu del Molí Paperer, situat al Molí de la Vila, i lloc on es conserven les tradicions de Capellades. Des del mateix museu hi ha les vistes cap al jaciment arqueològic d'Abric Romaní. La visita a la vila es pot completar passejant pel camí que voreja el riu. Del nucli del poble cal visitar l'església i la Casa Bas. Però també d'aquest municipi en podem conèixer els falcons. Que no t'ho creus? Doncs coneixem una miqueta més què són els falcons de Capellades. Per això parlem amb Cristina Lomet. Bon dia.
Bon dia.
Doncs qui sou els falcons de Capellades?
Els falcons de Capellades som una entitat que ens dediquem a fer falcons, que és una manifestació de cultura tradicional i popular catalana que consisteix en la construcció i execució de figures humanes.
Per qui no ho coneixi, i ara s'ho està imaginant, no és fer figures a mans, per exemple, fang, sinó figures vosaltres.
Sí, nosaltres, sí. Semblant als castells, l'únic en comptes de fer castells, fem figures.
D'on va sorgir aquestes construccions, aquesta història dels falcons?
Doncs té l'origen dels sòcols txecoslovacs, que era una organització de gimnàstica de Txecoslovàquia, que va arribar aquí a Catalunya i en mica va anar evolucionant i es va anar transformant al que són ara els falcons.
Perquè ens puguem imaginar aquestes figures humanes, quines formes tenen?
Tenim que el ventall de figures és molt ampli, però, per exemple, la figura que coneix tothom són les típiques escales, que són aquelles figures en forma de piràmide.
En què us distingiu vosaltres els falcons de Capellades?
Els falcons de Capellades som una de les colles més joves que hi ha dels falcons de Catalunya i som una colla bastant petita, però tot i així hem assolit fer grans figures com l'escala de 8, la pira de 10, el vol de 4 coronat. Per la colla petita que som, doncs hem aconseguit assolir figures bastant grans i estem molt contents com a colla dels reptes que anem assolint.
A més de tots aquests reptes que ens comentes, també us diferencia segurament la vestimenta. Com aneu vestit vosaltres?
Sí, els falcons ja en general, totes les colles, van vestits de blanc, amb camisa i pantalons i texans blancs, i la faixa de color. I en el cas de Capellades, el nostre color de faixa és el lila.
Perquè ens anem a fer una idea, si algú no coneix què són els falcons, que també ho pot buscar per internet o us pot buscar per internet i segurament veure algun vídeo de com actueu. La vestimenta és bastant similar a la que vindria a ser els castells i també les estructures relativament, perquè aquestes sí que són més amples pels cantons, per dir-ho d'una manera. Molt mal explicat.
Sí.
Una altra d'aquestes coses que acompanya també els castells, i no serien castells, seria la música. Amb vosaltres passa el mateix?
Oi tant, sí, tenim un grup de músics, de tabals i gralles, que ens acompanyen mentre fem les figures.
I possiblement molta gent us compari també amb els castells, com hem fet ara per explicar què són els falcons, perquè potser no són tan comuns veure'ls. Com és que us heu dirigit o per què us heu interessat en fer els falcons de Capellades i no uns castells o una altra cosa similar també de figures humanes?
Per fer falcons, primer de tot, no es necessita un volum tan gran de gent com castells. I Capellades també és un poble petit i seria potser molt complicat fer néixer una colla castellera. Però també els falcons són les figures que fem, són acrobàtiques, necessites molta agilitat, molta força i és molt, molt curiós i molt divertit construir les figures, perquè a part ja no és només anar a fer les construccions humanes, sinó és la colla que hem creat tots els que formem part de la colla, perquè ja som família, no tenim unes amistats, a més fem moltes activitats a banda d'assajar i fer actuacions. Pels aniversaris fem un munt de coses. Fa 4 anys vam anar a les 10 a Mediona a fer un circuit d'aventura i després vam dinar per allà i ens vam banyar els gorgs. Un altre any ens vam portar a la canalla de la colla a un salting, a Vilanova i la Geltrú. Aleshores, clar, ja no és només el fer unes figures que ens ho passem molt bé, sinó tot el que implica formar part d'aquesta activitat.
Crec que ho has resumit molt bé amb una paraula que has dit, ja sou família. Però també hi ha aquesta part que ens comentes que heu d'entrenar perquè hi ha aquesta necessitat de tenir una agilitat física. Com entreneu?
Entrenem al gimnàs del Moll de la Vila, Capellades, els divendres i els dissabtes. I bàsicament el que fem abans de començar és una mica d'escalfament per escalentar el que són articulacions i posar el cos una mica en marxa. I primer comencem amb la canalla més petita a fer una mica del que és un tema de pilars per començar a escalfar i engegar una mica el cos i recordar la tècnica i tot aquest tema. I després ja comencem a fer les figures que anem fent. I sobretot ara que amb tot això del Covid que ha passat, no? Clar, les enxanetes han crescut, els que som més grans hem perdut força, hem perdut agilitat, i ara tornar a començar s'està fent una mica complicat. Però anem ensejant, anem aixecant, anem repetint figures, anem carregant pes, i en mica doncs, tornarem a estar al nivell que estàvem abans de tota la pandèmia.
Quins són els propòsits per aquest any?
Aquest any tornar a actuar i poder lluir actuacions xules com fèiem abans de la pandèmia, perquè, clar, està tot el tema molt complicat i ens fa una mica de respecte.
De moment teniu pactada alguna actuació o voleu desitjar alguna d'aquestes actuacions que vinguin durant aquest any?
Doncs a finals de febrer, principis de març, en principi cada any actuem pel Mercat Fica Tiqui Capellades, però que tot està molt a l'aire perquè no sabem si es farà el mercat figater, si no es farà el mercat figater. I en principi el 2 de juliol tenim la trobada de falcons de Catalunya.
Doncs és una bona proposta per conèixer-vos o per veure què fan els falcons.
Oh, i tant.
Doncs moltes gràcies, Cristina Nomet, per acostar-nos una miqueta més a aquesta part de la cultura.
A vosaltres.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.
Serveix fos, com diu la gent, se'n fan ungüents, les bruixes tornen. Moltes s'apleguen, de Déu reneguen, un boc adoren, totes l'honor.
I avui viatgem amb la Tortugueta Vermella, un nom que té molt a veure amb aquesta furgoneta. Bon dia.
Bon dia.
Doncs com ha començat la vostra experiència camper?
Mira, la nostra experiència va començar de que a mi m'agradaven molt els vehicles que portin rodes i motor, bàsicament, i ens vam comprar una Volkswagen T4, ara farà 2 anys i 3 mesos, que era molt vella, però ens agradava moltíssim i encaixava les nostres necessitats tant econòmiques com a l'hora de viure l'experiència per primera vegada.
Això de vehicles amb motor i rodes vol dir que també les motos?
Sí, 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 exacte. Tinc 3 motos i, bueno, em considero més fan de les motos que de la furgoneta, però des de que tinc la furgoneta, pues, ha canviat una mica la meva perspectiva de viatjar, ja que amb la furgoneta, pues, també la meva parella s'ho passa bé. Igual que jo. Amb les motos és més... Només disfruta el pilot.
Experiències totalment diferents.
Totalment. Més econòmic, més segur i gaudeixes més de l'entorn. No tard ni molt menys de la conducció, com sí que ho fas al món de la moto, però sí en la conducció.
Aquestes són de les coses que porta viatjar en furgoneta i també entenem que, com deies, la persona que fa de copilot també aporta altres coses.
Sí, el fet de poder gaudir tant conduint ella com jo, i a vegades que un es troba malament l'altre pot conduir, perquè al fi i al cap les furgonetes petites i mitjanes són com conduir un cotxe normal. D'aquesta manera et permet una conducció, tot i que siguin molts quilòmetres, ja que és un tipus de turisme que normalment pots fer un turisme molt proper a la localitat on vius, o bé fer viatges llargs, com per exemple els que solen fer a l'estiu, et pot permetre intercanviar el conductor i no ser una llosa, no?, el fet de conduir molts quilòmetres. A més, són vehicles normalment molt còmodes, que van a poc, però són molt còmodes.
Parlem d'aquests viatges llargs. Quin viatge heu fet on heu trobat una àrea d'autocaravanes o una zona on es permet aparcar que us ha meravellat?
Bé, és depèn del tarannà una mica polític o socioeconòmic de la zona on viatges, no? Sobretot on hi ha ciutats no els interessa tant aquest tipus de turisme, ja sigui per contaminació, zones d'aparcament, llavors és més difícil fer turisme a les ciutats, podríem dir. Tot i que sempre hi ha zones a les afores on pots aparcar el teu vehicle i després moure't en transport públic. Però penso que el públic de les furgonetes sol ser el contrari, no? És gent que viu a la ciutat i vol marxar a les zones més poc poblades. De manera que hi ha molts pobles, petits localitats, no? Per exemple el meu, a la Ribera d'Ebre, Flix, que tots ells estan apostant, no?, per fer àrees, ja siguin gratuïtes o de pagament, on la majoria dels serveis necessaris, que podria ser doncs, deixar les aigües grises i negres i tornar a omplir els teus dipòsits, són possibles. De manera que jo penso que, en general, a tot el nostre territori, si us en fixeu en aplicacions com Park4Night o altres més conegudes, veureu que som de les zones que més fàcil és trobar zones. Tot i que també s'ha de tenir en compte que també és als parcs naturals no s'hi pot anar, no s'hi pot estacionar per dormir, diguem, i hi ha algunes dificultats, però a nivell personal portem 2 anys i uns 40.000 quilòmetres i no hem tingut problemes a nivell d'Espanya, no ens han multat mai i no hem tingut problemes per trobar llocs en general. O sigui, ha estat fàcil. I els llocs més bonics podríem dir que els hem trobat al nord d'Espanya, perquè, bueno, per la propi forma geogràfica del terreny i per potser per la forma de veure aquest tipus de turisme. Tot i que també al nord hi ha localitats en concret pues, que prohibien l'entrada de vehicles vivenda. S'hi pot trobar de tot.
Una molt bona puntualització que has fet és que no he rebut cap multa, sobretot també perquè, com deies, no es pot aparcar ni en parcs naturals ni en parcs nacionals. On està prohibit, està prohibit. En llocs com aquests sempre va bé recordar que hem de ser persones cíviques i no estacionar en aquests espais.
Sí, aviam, jo suposo que en el passat, abans de la pandèmia, aquest tipus de turisme no era ni molt menys tan conegut com fins ara. Segurament al lloc de feina o a la família en general potser havia persones que no coneixien aquest tipus de turisme, ni molt menys les furgonetes. Potser sí les caravanes, autocaravanes i els càmpings, però la quantitat de furgonetes que ha augmentat avui en dia fa que tot tipus de persones, tant les que els agrada i respecten com les que els agrada però no respecten, formin part d'aquest tipus de turisme. I això, com en tots els ocis i en tots els tipus d'esports o concentracions de persones, fa que hi hagi alguna persona que no respecti les normes o que entre els mateixos usuaris de la furgoneta no es respectin entre ells, no? Llavors fa que hagin d'existir cada vegada més normes i més limitacions perquè, com a mínim, es pugui seguir gaudint d'aquest tipus de turisme uns quants anys més. Però està clar que com més persones facin ús d'aquest tipus de turisme i la resta, doncs hi haurà més probabilitats de que hi hagi persones que incompleixin aquestes normes i posin en perill doncs, això l'espai natural o la societat en general, no? A nivell de perill d'atropellaments o altres riscos que comporten doncs, un vehicle que té gas, que té electricitat i totes aquestes característiques.
Com dius, és més aviat un tema de tants percents o de probabilitats, perquè segurament que aquest tipus de turisme també intenta ser el màxim respectuós amb el seu voltant.
Sí, sí, sí. Jo penso que el tarannà en general de les persones som gent que ens agrada l'espai on estem, tant el que ens sentim, no? Com per exemple la meva zona, doncs aquesta la cuido, les altres no. En general jo penso que som gent que allí on hi anem ens sentim d'aquella zona. Per tant, la tractem com si estéssim a casa nostra, tal que sigui a la nostra comunitat autònoma com si estem a un altre país. A nivell general, la idea és aquesta. Sí que pues, sempre veus, com a tot arreu, veus gent que pues, llança les deixalles on no les ha de llançar, buida les aigües on no les ha de buidar, però a nivell general tota la gent té cura i si necessites qualsevol cosa o estàs amb, has tingut alguna avaria, tots solen ajudar-te. Potser no hi ha tan bon rotllo com el món de les motos, perquè al final cadascú entén la seva furgoneta o autocaravana com casa seva. En canvi, el món de la moto sí que se tendeix més a conèixer, a parlar, a intercanviar experiències, i el món de la furgoneta pot ser que sigui una mica més privatiu, que cadascú estigui a la seva, al seu vehicle i deixi viure una mica l'experiència a la resta.
Notes molta diferència en aquestes experiències, de diferències que ara ens explicaves entre moto i furgoneta?
Sí, jo penso que a nivell del col·lectiu de motoristes estan més units, estem més units, que no pas al col·lectiu d'overland o viatge a través del teu vehicle, perquè penso que els motoristes estem molt desprotegits, llavors sempre que arribes a un lloc i veus un noi que va amb moto, doncs ja vas a preguntar. En canvi, si vas amb furgoneta, bueno, pots passar perfectament sense que et saludin o sense que simplement te preguntin, no? Al món de la moto penso que això és una cosa que s'ha de cuidar, igual que la forma de saludar quan et creus una moto, que és internacional i passa igual a tota Europa. Amb la furgoneta penso que crec que cadascú vol estar al seu rotllo, no? I a vegades sents una mica que si et van a preguntar on vas o que deixes, si has tingut algun problema, és com que estàs molestant, no? Almenys és la sensació que he tingut jo. No coneixes tanta gent com el món de la moto.
Jo comparar no puc comparar, però no acabo d'estar del tot d'acord, perquè també penso que segurament és d'agrair també quan vas a una zona i et trobes un espai, saludar, preguntar si necessiten algunes coses, i quan t'ho fan a tu normalment es crea també un clima com si fossis a casa teva també, que moltes vegades es compleix i acabes disfrutant també molt.
El que sí que puc dir és a les xarxes socials sí que és molt notori el fet de crear molta xarxa i molts grups entre gent que els agrada la furgoneta. I sobretot quan estàs al procés de crear la teva pròpia casa vivenda, és un lloc on pots intercanviar moltes opinions i qualsevol dubte que tinguis a l'hora de camperitzar-la, sorgeixen moltes persones a ajudar-te i a oferir-te inclús la seva opinió, les seves, tots els seus plànols. Això sí que és una cosa que és molt d'agrair. I sobretot jo penso que hi ha molts youtubers, no?, o persones així famoses a les xarxes socials que estan ajudant també a que el moviment vagi unit i que entre tots recollin una mica la força de totes aquestes persones que ens agrada aquest tipus de turisme, no? Per fer veure això de que hi ha un percentatge que potser no ho fa bé, però que la gran majoria sí que intentem fer el millor possible allà on anem.
Quan estàs construint una furgoneta, el que més necessites és aquest recolzament en aquest moment. Ens comentaves abans que els llocs que més us han agradat han sigut cap al nord, aquell lloc on us heu fet el selfie que sempre recordareu, o el lloc que teniu pendent per fer-vos aquell super selfie.
A mi, pel que fa a la costa del nord d'Espanya, és sobretot a la part de Cantàbria, sota la zona de Potes, també és molt bonic. Passa que no et podria dir en concret ara la localització exacta, però per aquestes zones és on hem viscut uns bons moments, i també a la costa portuguesa de l'Algarve, que és on vam descobrir el surf, que és un dels hobbies també potser més associats en aquest tipus de turisme, i que també va ser un gran record. Però penso que, a banda dels grans viatges, penso que la furgoneta et permet gaudir dels caps de setmana d'una forma de que amb altres tipus de turisme potser econòmicament no et plantejaries, no? Sortir cap de setmana sí, cap de setmana no. Uh-huh. Si comptes amb el, pues, el gasto que suposa, pues, gasolina, un hotel, el turisme que faci en aquella zona, penso que la furgoneta et permet sortir molt més sovint que no la resta de possibilitats de turisme que hi ha avui en dia.
Tot i que
no,
si la...
no ho associaria al turisme d'estalviar diners, perquè penso que tots consumim el lloc on anem, sinó que sí que et permet augmentar moltíssim el percentatge de sortides al llarg de l'any. O sigui, anteriorment, quan no teníem furgoneta, pràcticament sortíem com a molt una vegada al mes, com a moltíssim, potser un dia en lloc de tot el cap de setmana complet. I actualment intentem sortir dos dels quatre caps de setmana al mes, cosa que si no seria impossible econòmicament.
Doncs aquest seria un dels punts forts de viatjar en furgoneta.
Aquest fet, i sobretot el fet de la falta de la possibilitat de marxar sense preveure amb molt temps el viatge, no? El fet d'aquesta flexibilitat a l'hora de sortir. De fet, te contaré una petita experiència. Fa poc he agafat un avió i, bueno, ja tinc malsons només de pensar-hi, perquè el fet de comprar el vol, les hores d'espera, les hores de reservar, me van suposar un efecte negatiu. Vaig començar el viatge ja pensant en que tant de bo vagi tot bé. En canvi, amb la furgoneta és tot tan fàcil, és... Tant, tot depèn pràcticament de tu i, evidentment, del tràfic i de les carreteres, no? Però et permet sortir a l'hora que tu vols, arribar a l'hora que tu vols, sense ningú que t'hagi d'esperar donar cap clau, cap permís, cap carta verda de Covid. Vull dir, et permet una flexibilitat que cap altre turisme te podria donar, no? Que avui en dia, amb això del Covid, pues, et facilita molt les coses.
I, sobretot, si plou, la possibilitat de poder-te moure.
Sí, això també és un gran què. Per exemple, aquest últim cap de setmana, doncs, com sabem, ha fet mal temps a la nostra zona. Per tant, vaig sortir divendres i dissabte vaig tornar perquè no feia bon temps. Això és una cosa que pocs altres tipus de turisme et permet fer, no?
Doncs moltes gràcies per acostar-nos una miqueta més al món camper i per aquesta estoneta explicant-nos la vostra experiència.
Moltes gràcies a vosaltres. Salut i quilòmetres.
Sit there and look at the deserted lakes, and I'd sing. And every once in a while, I'd sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea. And if I wanted it to, it would lead you back to me.
Elles van amb camper.